Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què tornem a veure els diaris, el Barça encapçalant la classificació a primera divisió. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola.
Bona tarda, Batllori. Bona tarda a tothom.
Bona tarda, el Marc Pairés està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
A l'obert d'Austràlia de tennis, l'alacantí David Ferrer ja és als quarts de final després d'eliminar Isner per un doble 6-4 i 7-5. Ferrer arriba sense perdre cap set.
Top 4.
El Noia com a cap de sèrie i Alcaldes, el Voltregà i l'Igualada completen els 8 equips que disputaran la Copa del Rei d'Hoquei Patins aquest dijous al sorteig d'aparellaments.
Top 3.
El Barça de bàsquet s'enfrontarà al Bilbao als quarts de la Copa. Si guanya, a semifinals es trobaria el guanyador del València Gran Canària a la Copa a la Corunya del 18 al 21 de febrer.
Top 2.
Aquesta tarda el defensa costarriqueny Oscar Duarte signarà amb l'Espanyol fins al 2019. Ve del Bruges belga i és el primer fitxatge de l'era Chen Yancheng.
Top 1.
Neymar, com venim explicant, estarà disponible per la tornada dels quarts de la Copa el dimecres davant l'Atlètic Club al Camp Nou. Avui ja ha entrenat amb el grup Busquets i Arda amb un procés febril sense dubtar.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio escoltarem l'entrenador d'Alcaldes d'hoquei patins debutant a la Copa, Eduard Candam, i també a Juan Carlos Garrido, qui va ser entrenador d'Oscar Duarte, el nou jugador de l'Espanyol al Bruges.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón amb Bracafé com a gran companyia.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem, atenció, a qui trobeu més a faltar quan no juguen? A Messi o a Neymar? A Neymar o a Leo Messi? L'Oriol Consuegra diu, a hores d'ara, a Neymar. Es nota molt quan no està per la banda esquerra. I l'Àlex Cantero pensa que els dos. Depèn l'equip. Diu, si és un equip tancat com el Màlaga o l'Atlético, més a Neymar. Si és un equip com el Rayo, més a Leo Messi. Atenció, que estem sortejant una entrada doble pel proper partit del Barça al Camp Nou. Serà dimecres, 2:15. Barça-Atlètic Club. Tornada a quarts de la Copa. 1-2 del primer partit. Per entrar al sorteig d'aquesta entrada doble, ens busqueu al mur de Facebook o bé al compte de Twitter. Som a Esports Cope, Batllori.
Gràcies, Albert. Passen gairebé 18 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil, entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV, memorízanos en el 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE está informado.
La cuesta d'enero l'han notat aquest cap de setmana els tres aspirants al títol de Lliga. L'ha notat el Barça, que va fer a Màlaga un mal partit. L'ha notat també l'Atlètic de Madrid, que no va poder amb el Sevilla, tot i jugar molts minuts contra 10. I també l'ha notat el Real Madrid, que tot i la millora futbolística, a la primera que Zidane ha sortit de l'aixopluc del Bernabéu, s'ha deixat 2 punts més. La jornada ha estat, per tant, propícia pel Barça, precisament el cap de setmana en què els de Luis Enrique han signat probablement el seu pitjor partit. L'entrenador aplica ara les rotacions que no ha pogut fer en la primera part de la temporada. Són necessàries per donar descansos i arribar forts al final, però s'han d'implementar amb delicadesa, perquè el perill és que et poden fer perdre el feeling, el tacte, el fil del bon joc. I estem entrant en la fase de la temporada en què ja no hi ha gaire marge pels experiments.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
Munir, gol del Barça, gol.
Un minuto.
Jugada de Leo Messi,
para Suárez en la línea de fondo, envía dentro del área pequeña, estaba en la línea de gol. Munir, que marca para el Barça. Ahora llevamos 1 minuto 20 segundos, primer minuto de juego. Al palo el Málaga, el tiro de Chori Castro, botó en el suelo, dio en el palo izquierdo de la portería de Claudio Bravo, todavía peligro porque hay sangre esquina desde la parte derecha.
Areuta.
Hacia Andrés Iniesta para Adriano, que está solo, va a intentar el centro. Ahí está Adriano, el remate, gol. ¡Qué golazo! La volea fenomenal de Leo Messi. Gol del Barça, gol de Leo. Vaya centro, ¿cómo lo vio Iniesta para Adriano? El centro de Adriano, la volea de Leo. Pena al Chori Castro. Y va a rematar en el primer palo Roque Santa Cruz. En el segundo, Charles. Detiene Claudio Bravo, el hombre que mejor y más ha trabajado del Barça.
¡Qué garantía!
Final del partido. De momento supera el Barça al Atlético de Madrid. 1-2. Jugadores que se saludan. Emilio Silvia. Silvia, Emilio.
Aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, del Màlaga 1, Barça 2, un marcador que combinat amb l'Atlètic de Madrid 0, Sevilla 0 i amb el Betis 1, Real Madrid 1, deixa el Barça líder a primera divisió, empatat a 48 punts amb l'Atlètic de Madrid. Tercer està el Real Madrid amb 44, el Barça, recordem-ho, amb un partit menys. Atenció a la propera jornada, dissabte a partir de les 4 al Camp Nou, Barça Atlètic de Madrid, i diumenge a 8:45, Real Madrid Espanyol. Avui una setmana important pel Barça, que podria tancar dimecres davant l'Atlètic Club a l'estadi del Camp Nou la classificació per les semifinals de la Copa del Rei, i, com us deia, dissabte rebrà en partit de Lliga el co-líder, l'Atlètic de Madrid. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La primera pregunta que et faig és sobre Neymar. Arribarà ja al partit de Copa dimecres?
Sí, està bé, i us podem explicar que està a punt per jugar dimecres la tornada de Copa contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest matí ha entrenat amb normalitat, superada les molèsties als isquios, que el van fer ser baixa per precaució a Màlaga, així que el brasiler estarà segur dimecres. Luis Enrique, per tant, podrà tornar a alinear el trident com en el partit de Lliga contra els de Valverde al Camp Nou.
És una molt bona notícia pel Barça. Els que no sabem, i aquesta és una de les notícies del matí, si podran jugar aquest dimecres contra l'Atlètic, són Busquets i Arda, que tenen febre.
Sí, ni Busquets ni Arda han entrenat avui aquest matí per un procés febril, segons ha informat el Barça, i per tant són seriós dubte per dimecres. Qui està descartat pràcticament és Jordi Alba, que avui tampoc ha entrenat, segueix recuperant-se de la lesió muscular, ja està en la recta final. Demà a les 11, última sessió, després roda de premsa de Luis Enrique.
Gràcies, Condis.
Adéu.
I aquesta també és una setmana important perquè és l'última setmana per incorporar futbolistes. És l'última setmana del mercat d'hivern, per tant hem d'estar molt pendents els propers dies de possibles arribades i possibles sortides. Silvio Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer hauríem de parlar de la situació de Marc Bartra, que l'home està passant per un moment difícil, perquè no té els minuts que esperava i ho està passant bastant malament.
I ha intentat fins i tot sortir en aquest mercat d'hivern. Segons ha pogut saber Esports Cope, el seu representant, Carles Puyol, va preguntar al club la setmana passada per la possibilitat de marxar en el mercat d'hivern, i la resposta va ser la mateixa de sempre. El club no el deixa sortir perquè Luis Enrique considera que el necessita la plantilla. Diumenge, Bartra va viure una nova decepció a Màlaga quan Luis Enrique va apostar per Vermaelen acompanyant a Mascherano a l'eix de la defensa, i després a la mitja part, quan el tècnic va substituir Vermaelen, tampoc va centrar Bartra, sinó que va jugar Mathieu. El jugador està preocupat per la falta de minuts i perquè se li pot escapar l'Eurocopa, tot i que Vicente del Bosque està comptant molt amb ell.
Doncs atenció al que us explica la Sílvia Ortiz d'Esportscope. Marc Bartra hauria demanat sortir ja en aquest mercat d'hivern, però el Barça no ho contempla, el vol retenir com a mínim fins que s'acabi la temporada. Pendents aquesta setmana dels moviments, sobretot, Sílvia, al voltant de Nolito, a veure si el Barça troba aquesta fórmula màgica perquè pugui venir i el Celta ho accepta.
Aquesta setmana i fins dilluns a les 12 de la nit, que és quan es tanca el mercat de fitxatges d'hivern, segons expliquen avui els companys de Mundo Deportivo, la normativa FIFA obliga a ampliar fins a l'1 de febrer aquest mercat. Pendents de Nolito fins a l'últim dia, per si es pot acabar incorporant-lo. Segons el Barça, la decisió depèn del Celta, que ja sap les condicions que pot oferir el club blaugrana. De moment semblen distants. També pendents del cas Denis Suárez, que pràcticament està descartat perquè, com va explicar el tècnic del Villarreal, Marcelino, al partido de les 12 no espera cap moviment ni per part de Denis ni que arribi Cheryshev. A la rampa de sortida del Barça segueixen Douglas i Sandro. En el cas de Douglas, l'Sporting li tanca la porta perquè no busca lateral sinó un central, i en el cas de Sandro, com és sabut, hi ha molts clubs interessats en ell, especialment a la Premier, Tottenham, Swansea i Leicester. A Espanya esperen el Betis i el Celta.
Doncs estem durant tota la setmana pendents d'aquests moviments. Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. El teletexte o la classificació de la primera divisió a qualsevol diari, i et trobes els números després de l'última jornada. 48 Barça i Atlético de Madrid, 44 Real Madrid, i veus que el Barça ha jugat un partit menys que els seus dos rivals. I això, després d'una jornada on el Barça no ha merescut guanyar i l'Atlético de Madrid i el Real Madrid haurien pogut guanyar. I a partir d'aquí, tothom diu que el Barça podria portar 3 punts a l'Atlético de Madrid i 7 al Real Madrid, comptant que el Barça guanyi el partit de l'Sporting de Gijón. Tot això és virtual, molt virtual. Abans que el dia 17 el Barça jugui a Gijón, ho haurà fet contra l'Atlético de Madrid aquest dissabte, Levante i Celta. L'Atlético contra el Barça, Eibar i Getafe, i el Madrid contra Espanyol, Granada i Atlètic Club de Bilbao. Serà llavors el dia 14 de febrer quan de nou haurem de mirar el teletexte i veure si tot continua igual que avui. Millor o pitjor pel Barça, i sobretot posar les coses al seu lloc el dia 17 de febrer a la nit. Mentretant, és marxar la perdiu.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
La jornada de Lliga del cap de setmana, que ens deixa moltes coses que comentar, per tant, ho fem ja, sense més dilació, amb Bracafé. Sempre a les mans, oli que posem.
Un espresso.
Un espresso per l'Oliveros. Josep Maria Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, un cappuccino. Ja, me l'estic prenent, eh?
Cappuccino.
La meva filla està aquí i diu, hosti, quin cafè, quin aroma.
Boníssim, boníssim, boníssim.
Oh. Arriba la glòfia, fins aquí.
Sí.
Poli Rincón, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Eh? José María se ha venido mi cappuccino, si es que sabe.
Claro, ya me he pasado.
Está cambiado. Pero en el fondo sigue siendo Bracafé, tío, que es lo que importa. Y ya está, siendo Bracafé da igual lo que te tomes, ¿verdad?
Es que el cappuccino Poli tiene la espumita esta blanca encima,
¿verdad?
Y tal, que esto está
que sabe ahí,
¿eh?
Se te quedan los labios en
la
parte de arriba. Y haces así con la lengüecita.
Y Miguelito, el loro.
Miguelito lo toma solo.
Exactamente.
Solo. Está siempre en forma y todo lo toma solo, siempre muy, muy tenso.
Bueno, amigos, Minguella, cap de semana propici pel Barça, ¿eh? No va a jugar bé. No va jugar bé, perquè això és així, però numèricament és bo el cap de setmana.
Això passa, els equips grans a vegades no sempre poden jugar bé, ni els grans ni els petits, però als grans els hi passa menys vegades, i allí va haver la circumstància doncs, de poder fer gols els 2 minuts i els 5, cosa normalment no habitual, això no és habitual que puguis marcar tan ràpid. I bueno, i la veritat és que es va guanyar, i els altres dos, doncs un amb un post i l'altre van empatar, i l'empat penalitza molt, els empats que és no perdre, però et fa perdre 2 punts, i bueno, ja el Barcelona està en una situació magnífica, és dir, guanyant dissabte i tot això pot posar 7 i 8 punts al Madrid.
Uh-huh. Bueno,
amb el
totalment d'acord.
Amb el perill pendent que tenim aquí, com vull dir,
sí. Per què va jugar malament el Barça-Màlaga? Quin diagnòstic fas, tu, Minguella?
Jo crec que
va ser dolent, sobretot la primera part va ser horrorosa.
Bueno, jo crec que va jugar malament per diverses circumstàncies. Una, molts canvis amb una mateixa alineació. Després, un equip descompensat, vull dir el centre de defensa, com deia el Manolo, Vermaelen, Mascherano, possiblement no havien jugat mai. Els que segur que no havien jugat mai era Vidal, Mascherano, Vermaelen, Adriano, que no havien jugat mai junts, jo no sé si els entrenaments. I després al mig del camp, jo crec que no poden jugar a l'Arda i a l'Iniesta junts amb el Busquets, és a dir, descompenses al mig del camp. Són dos jugadors semblants tècnicament i tot això, amb no massa recorregut, i llavors
has de fer un tocador i un que treballi més, no?
Exacte, llavors això descompensa, i bueno, tot junt, una cosa sola d'aquestes no hagués variat tant, però era evident que, per exemple, jo me'n recordo que el comentari del partit, quan fan el gol ells, i a mi em va sortir dir, ai, que se li, tira que se li Rakitic immediatament, però era una cosa evident, i bueno, l'entrenador...
I de paso pones a Turana en su sitio, que claro, está más cómodo en la banda.
Claro, bueno, por eso, para poner sí. cada uno en su sitio. Y después, pues bueno, es va haver la sort de guanyar i agafar dos punts més, però cuidado...
Pero tres puntos, José,
sí, però,
tres
no, puntos. Pero aún siendo que los de Madrid no andan muy finos, sobre todo el Real, el Barça tampoco, es decir, n'hem destacat 7 punts, 8 punts, no sé què, però fixa't que aquest partit fluixet. El dia del València vam empatar amb el València, que hi empata quasi tothom.
Espanyol.
Vam empatar amb l'Espanyol, vam empatar amb el Depor a casa, vull dir que no solament un partit, ja és un d'això que espero que una vegada hagi passat gener, doncs això es passi, però la veritat és que portem un desembre i gener no massa brillant.
Serà la cuesta de enero, Poli, la cuesta de enero.
No, però hi ha una cosa que està dient, estando de acuerdo en lo que está diciendo, però si és verdad que de los tres, que es verdad que yo creo que ninguno de los tres anda bien, ¿eh? Yo creo que ninguno anda bien, pero el mejor de los tres sigue siendo el Barça, porque mira, para ganar una liga hay que ganar, y lo dijo Luis Enrique, hay que ganar los partidos donde no mereces ganar. El otro día a lo mejor el Barça no mereció ganar en Málaga, porque el Málaga le plantó cara casi todo el partido, además le estuvo presionando, le estuvo costando, pero sin embargo ganó el partido, que es lo importante. Llega Messi en una jugada, como tú la quieras denominar o como sea, y al final, tres puntos para casa. El Atlético Madrid estuvo, intentó, cuando se quedó con un hombre menos el Sevilla, intentó muchísimo más, porque evidentemente tenía ventaja numérica en el campo, pero no lo consiguió, porque tampoco tuvo ocasiones claras. Y el Madrid, bueno, viste el primer tiempo que hizo ayer. Yo es que hay cosas que no las entiendo. Y para ser campeón de liga y para ganar la Liga Campeones, estos partidos son los que hay que ganar. Es que es donde hay que ganar.
Pero somos resultadistas, porque el Madrid, si hay que ganar 1-3, no pasa nada, 1-4.
Es que lo lógico, a ver, estás hablando que el Madrid juega contra el equipo que no ha ganado nomás que un partido en su casa. El que menos goles ha hecho. Que lleva no sé cuántos meses sin hacer un gol. Que lleva no sé cuántos partidos sin ganar a nadie. Y resulta que lo primero que hace el Betis es meterte el primer gol, pues entonces ya me explicarás.
Sí,
lo lógico es que el Madrid salga a ganar el partido desde el primer minuto, a encerrar al Betis, a comerse al Betis y a no dejarle respirar. Y todo lo contrario, empieza el partido y se ve una diferencia entre un equipo y otro abismal. A mí me recordó, y lo dije ayer, me recordó mucho el primer tiempo a los partidos de Benítez. Un equipo desangelado, sin alma, frío, sin saber qué hacer con el balón, sin saber cómo atacar, sin saber por dónde penetrar, sin saber buscar las bandas. Y luego ya te dicen, o sea, ya Zidane está dando sus toques, ¿ves? Estaba, Carvajal no podía jugar porque tenía no sé cuántos millones de grados de fiebre. Y resulta que en el segundo tiempo lo tiene que quitar a Danilo y meter a Carvajal, y uno de los mejores del partido. A partir de ese momento es Carvajal. Yo no lo entiendo, que sí, que reconoces tu error, pero no, eso no me vale. ¿Por qué agitar Carvajal? No lo entiendo. Y luego James, que no estaba rascando bola nada, ¿por qué lo tienes que mantener en el campo? Cámbialo. Y luego no hacer nada más que un cambio de tres cuando el equipo estaba sufriendo. Yo tampoco lo entiendo.
Mira, yo a todo esto que añades, hay que dius, yo le añadiría lo que creo que es más decisivo, y es que Cristiano lleva meses sin resolver un partido.
Muy buena, mira, has dicho...
No, es que pero escucha, el Messi no tocó la bola en Málaga, pero hizo la jugada del gol,
ayer lo dije, mira, Benzema...
Esto es clave.
Totalmente de acuerdo contigo. Mira, Benzema está haciendo una cosa que es importantísimo por un equipo, que es hacer el primer gol. Y es solamente Benzema. Si tú miras los últimos partidos, 7-8 últimos partidos, es Benzema el que está haciendo el primer gol. Porque claro, si metes el cuarto y el quinto es otra historia. Pero te voy a decir una cosa, es que esto te demuestra que a Cristiano se le puede sentar también. Que no pasa nada.
Entonces hay un incendio en Madrid y los bomberos están de huelga.
¿Y entonces para qué queremos al entrenador? El entrenador me está diciendo con esto que no tiene la suficiente capacidad para poder sentar a Cristiano.
Bueno, ya veremos. Ahí yo lo que dic és que, jo lo que dic és que si un crac no resol partits, no és crac.
Estoy contigo, totalmente de acuerdo contigo.
No hi ha volta de fulla, tu. Él ayer, el otro día tuvo una en la izquierda, que la tiró dos metros fuera.
Sí, la que tuvo, la que le da el pase, sí.
No sé si lo votó mal o no, pero claro, es que...
La que hace la pared con Benzema, dices tú.
El buen Cristiano la mete dentro.
Ah, exacto, y decide el partido, y ahora estaríamos hablando de otra cosa. Que esta es la gran diferencia, que el día el Messi, que és l'home que jo he vist que resol més partits a la meva vida... doncs fa això, el dia de l'Atlètic de Madrid el 1-2 també estava a la banqueta, surt la segona
sale
pa,
y gana el partido, claro,
dos
claro.
Puntos.
Oye, Poli, y por eso, por el hecho de que eso del que estamos comentando, de que Cristiano no se encuentra bien futbolísticamente y no ve que pasan los partidos, que él no resuelve y no es decisivo como antes, por eso le está pasando lo que le está pasando, esas patadas que suelta, que ya lo ha hecho cinco veces esta temporada.
Mira, el jugador se frustra cuando está en este tipo de situaciones, se frustra, y más un futbolista como él, que él, yo no sé, tiene una obsesión tan grande, porque yo creo que con lo que ha hecho este hombre en el fútbol ya podía disfrutar más, jugar más relajado, sacaría mucho más partido de todas sus cualidades, y además está en un momento que él no tiene que demostrar que mete goles. Si mete, ha metido durante todos estos años 50, 60 goles, una barbaridad, igual que Messi. O sea, ellos no tienen que demostrar que son goleadores, pero es que él se encuentra con unas cualidades, tiene unas cualidades que si fuera más generoso y no fuera y no jugara tan tenso y tan egoísta, resulta que yo creo que rendiría muchísimo más, y lo que tú bien estás diciendo, y no caería en cierto tipo de cosas que lo que hace es que no tiene sentido. Yo lo entiendo porque está en el campo, a ver si esto va a crear otro problema, entiendo las reacciones porque yo he sido jugador y he estado ahí abajo. Y cuando estás ahí abajo, José, tú sabes que has vivido mucho con ello. Cuando estás ahí abajo, el futbolista piensa, reacciona y vive de otra manera completamente diferente. Yo lo he dicho muchas veces. Si oyerais las conversaciones de verdad que hay ahí abajo, se os pondría los pelos de escarpias. Te digo en serio. Es que tú le puedes decir, es que te digo una cosa, que se dicen que te voy a partir la pierna, te la voy a romper, pues, es que esas cosas se oyen en el campo.
Hoy,
pero
hoy estamos planteando, y ahora iremos también a eso, estamos planteando aquí a nivel de Barcelona, Neymar, Messi, pero por ejemplo en el Real Madrid, ya que hablas, Poli, de Cristiano, en caso de hipotético de llegar a una gran final el Real Madrid, a lo mejor no es tan importante que no esté Cristiano como otros.
Yo lo he dicho muchas veces, a ver, Cristiano es indiscutible, no le voy a poner en duda todo lo que ha hecho, pero yo creo que el Madrid juega mejor sin Cristiano que con Cristiano para ganar títulos.
No, pero esto por ahí no lo puedes decir porque sin Cristiano no ha jugado nunca.
Bueno, pero escucha, ¿cómo? Pero es que en los últimos siete años que hemos ganado nosotros, una Copa de Europa,
ha jugado, por ejemplo, en la final de la Copa del Rey, el gol de Bale, no estaba Cristiano.
No, exactamente.
Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, te dicen, o Cristiano o Benzema han de quedar fuera para una final.
Yo quito a Cristiano, no tenga ninguna duda. Yo me quedo con Benzema. A mí me parece futbolísticamente, hay pocos futbolistas. Mira, si a Benzema lo llegas a poner en la época de Guardiola, yo creo que yo hubiera sido la perfección.
Con el Barça.
Sí. Yo me imagino a Messi, a Benzema y a los que tenía, a Iniesta, a Xavi, todos estos alrededor de Benzema, y yo creo que hay futbolistas muy pocos técnicamente que tengan tanta visión de fútbol, que sean capaces de asociarse, de hacer paredes, de buscar espacios, de ser generosos, de darle el balón al compañero para que pueda meter el gol, aunque lo pueda meter él. Yo creo que este es un futbolista que tiene unas cualidades auténticamente estratosféricas.
Y luego, Miguel, la pregunta seguramente es oportunista, pero el otro día, por ejemplo, el Barça jugó sin Neymar en el campo del Athletic Club de Bilbao. Y no, sin Messi, y ayer sin Neymar en Málaga. Ahora mismo, ¿cuál notáis más a faltar? ¿Messi en Bilbao o Neymar en Málaga?
No, yo creo que eso no, això no val.
No tiene base.
No val. Els jugadors un dia poden estar millor, l'altre dia pitjor. Què hagués passat si el Messi... Qui no va jugar a Bilbao, dius?
El Messi.
Pues al millor surt el Messi a Bilbao i fot 6 gols. Per dir alguna cosa.
Jo
millor no la toca. Vull dir, això no d'això. Quan tu tens els millors jugadors, com té ara el Barça, els tres davant, sempre que estan bé tenen de jugar. I quan no els tens, el segon que surt té de fer oblidar, amb el possible, el titular. Ara, comparar una amb l'altra i tot això, per mi això no hi ha una mesura per comptar-ho. Aquest arriba fins aquí, aquest arriba fins allà. No, jo això no ho crec.
Jo t'he de dir una cosa, per a mi, estando de acuerdo en ciertas cosas con lo que está diciendo José María, hay una cosa clara, para mí el Barça tiene una idea, y eso te permite, en momentos determinados, poder prescindir por lesión o por lo que sea, porque no puedan jugar, individualmente con cualquiera de ellos. Los tres, no. Como bien dice, yo no puedo prescindir de los tres. Me parece que los tres son totalmente necesarios para este Barcelona que quiere aspirar absolutamente a todo y ganar todo. Y como lo hizo el año pasado. Pero te voy a decir una cosa. Si en un momento determinado no juega Neymar un partido, yo creo que no lo va a notar mucho. ¿Por qué? Porque está Messi. Es que estando Messi equilibra todo. Pero ¿sabes lo bueno que tiene Messi? Que alrededor tiene un equipo con una idea, que saben cómo tienen que jugar, José.
Una última cosa, Miquella. Miquella, una última cosa. Per l'olfacte que tens, com acaba el tema Nolito?
Qué bueno.
Jo, bueno, no sé, jo olfat el tinc, però per coses sèries. Ja he vist? Si volen portar, estaré encantat, Nolito. Jugador que jo vaig clamar al desert que no se'n anés fa 4 o 5 anys. Ara, m'agradarà saber com l'entrenador combina perquè jugui el Nolito.
Sí, con todos los que tiene ahora.
Sí, però bueno,
con los tres de arriba bien, con Arda Turán bien. A ver qué haces.
Com que els entrenadors són, tenen molta influència.
Morir metiendo goles ahora.
Més que per si ha de venir o no ha de venir, em referia més que res a la fórmula aquesta que ha de fer servir el Barça perquè vingui. Ara no puc pagar 18 ni 2. Has de confiar en la meva paraula i que vingui, mira, Joan, que vingui ara i tal. Ja et pagaré l'estiu.
Les fórmules a Can Barça, millor que facin les normals. Sí. Perquè amb l'experiència que tenim amb el Neymar, les formes aquelles, estem tots al jutjat, millor que no en facin cap de la FIFA, millor que es quedin a casa.
Experiments amb gasosa, eh?
Exactament, tu.
Joan, és que tinc una mala idea, José. Tant una cosa, tant una pregunta que no hi ha.
Ahí lo dejamos, amigos, con el Bracafé.
Me voy con mi Bracafé. Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
No et queda temps per cuinar i estàs fart de l'hamburguesa ràpida o de l'entrepà de la nit anterior, guanya temps i salut trucant al 93-209-1963. La Conca et prepara els millors plats de la temporada. La Conca, cuina casolana, sana i variada. El que tu vulguis, quan tu vulguis, trucant al 93-209-1963. Així de fàcil. La Conca, des del 1932, al Mercat Galvany.
Camí de les semifinals de Copa i ho viurem aquí a la COPE.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres des del Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Joan Ballori, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Dani. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Espanyol, que ha empatat aquest cap de setmana a 2 a Cornellà al Prat contra el Villarreal, en un partit en què l'Espanyol mereixia més, però al final empata a 2. L'Espanyol, que es queda a 4 punts del descens abans de visitar el Bernabéu, té 22 punts l'Espanyol, 18 Les Palmes i Sporting, que marquen el descens, aquests dos equips amb un partit menys. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Però la notícia del matí a l'Espanyol és que Òscar Duarte ha passat revisió mèdica i aquesta tarda es convertirà en nou jugador de l'Espanyol.
Sí, hauria de signar aquesta tarda, tot i que ara ja la xarxa diuen que el seu ídol és Piqué i que assumien jugar amb el Barça, que va dir en el seu dia. Bé, en fi, serà jugador de l'Espanyol. Avui hem estat també ja una estona a la Creu Blanca, on ha passat revisió mèdica, com bé deies. Òscar Duarte, 26 anys, nascut a Nicaragua, però té nacionalitat de Costa Rica. Va defensar la samarreta de la selecció Tico al Mundial del Brasil i va néixer com a jugador, com a futbolista, al Deportivo Saprissa, que porta el nom de Ricardo Saprissa, president d'honor de l'Espanyol. No juga des del 13 de desembre del 2015, fa més d'un mes, bé, procedent del Bruges. El seu traspàs costa 1,5 milions d'euros i signarà, si no hi ha cap contratemps, aquesta tarda fins al juny del 2019. Ocupa plaça d'extracomunitari, però no hi ha cap problema, tranquils, pel marge de 3 com a màxim, perquè només Enzo Rocco ocupa plaça. En el cas hipotètic que l'Espanyol no donés cap baixa per substituir aquest jugador, el club es veuria obligat a donar nom a la samarreta número 21, que està lliure, en homenatge al Dani Jarque, però que redueix, òbviament, una fitxa lliure.
Com diu el Quique, l'Òscar Duarte ve del Bruges i allà va jugar a les ordres de l'exentrenador, entre d'altres, del Villarreal, Juan Carlos Garrido. El truquem per saber com és el nou fitxatge de l'Espanyol. Míster, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal? Buenas tardes.
¿Cómo vamos? ¿Cómo va la vida?
Pues bien, aquí estamos, por Valencia, en casa, y bueno, pues aprovechando el tiempo que tenemos de este paro vacaciones.
La última experiencia fue en Egipto, ¿no? Al Ahly, y ahora esperando que salga algo, ¿o qué?
Sí, como tú dices, hasta la temporada pasada estuve entrenando en Egipto, en el Ahly, volví pasado el verano, y bueno, pues ya te digo, estamos aquí en Valencia, en casa, y como nos suele pasar a los entrenadores, pues ese tiempo que tenemos sin entrenar, pues un poquito aprovechamos para vivir cosas con la familia que en otros momentos no has podido, y también pues mantenerte activo y, como se suele decir, ver mucho fútbol y, bueno, pues tratar de estar activo.
Muy bien, ahora te preguntaré cómo ves la Liga, ya que estás siguiendo tan de cerca todo cómo va, pero el motivo principal de la llamada es preguntarte, Juan Carlos, por este chico, por Óscar Duarte, el central que acaba de fichar el Español y que tú lo tuviste en el Brujas. ¿Cómo es? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que Óscar es un jugador que tiene, para ser la posición de central, tiene buena salida de balón. Diría que es uno de sus puntos fuertes, es el buen manejo de balón, el buen trato de balón, la buena capacidad para sacar el balón jugado, tanto en corto como en largo, porque tiene un buen desplazamiento largo de balón. Él principalmente utiliza la pierna derecha, pero con la pierna izquierda también, bueno, pues tiene un buen golpeo. Luego va muy bien de cabeza, tanto defensivamente como ofensivamente. Ofensivamente, en córners, en jugadas a balón parado, es un jugador que suele hacer goles. Y desde mi punto de vista es un buen jugador que siempre, bueno, pues yo estuve en Bélgica y en el año del Brujas ha habido varios jugadores de mi etapa en el Brujas que han salido aquí a ligas superiores, y siempre se decía esa duda de que por venir de un campeonato inferior, entre comillas, como puede ser el belga, si en una liga superior iban a poder dar el mismo rendimiento. Y hasta la fecha, pues los que yo conozco, Maxim Lestien, Ryan Dong, Badi Sodidja, Matthew Ryan en el Valencia, y ahora Oscar Carlos Bacca, posteriormente en el Sevilla y en el Milán, pues todos han dado un buen rendimiento como el que daban en Bélgica. Por lo tanto, creo que Oscar también lo puede dar en el Español.
O sea, ¿te parece un buen fichaje de entrada para el Español?
Yo creo que sí, porque es un jugador que tiene muy buenas condiciones técnicas, tácticas, es un muy buen profesional, muy disciplinado, buen trabajador, y yo sé que le hace muchísima ilusión jugar en la Liga Española. Y sé perfectamente que él ahora mismo pues es como volver a nacer, ¿no? En el sentido de que es su gran sueño. Entonces yo sé que va a dar su máximo. Y en el caso que dé su máximo, pues sí que me parece un jugador muy aprovechable para el Español, y creo que el Español hace una buena incorporación.
Y sale barato, 1,5 millones, y se lo ata hasta 2019. Es una buena operación, al parecer, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, yo en el dinero tampoco me fijo mucho, pero entiendo que sí, entiendo que con las cifras que se manejan hoy por hoy en el fútbol, pues es una cantidad, yo creo que interesante para el Español y también para el Brujas, porque este jugador llegó a prueba al Brujas. Este jugador, cuando yo estaba en el Brujas, vino a prueba desde Costa Rica y, bueno, se quedó prácticamente gratis. Por lo tanto, creo que todo el mundo sale ganando, vamos.
Muy bien, Juan Carlos. Oye, ya para terminar, aprovecho para preguntarte, después de los resultados del fin de semana, el Barça ganando con dificultades, el Atlético de Madrid y el Real Madrid dejándose puntos, ¿cómo ves este año la Liga?
Bueno, a mí la Liga, para mí el principal favorito es el Barça. Yo creo que el Barça está, desde mi punto de vista, volviendo, o por lo menos a mí, volviendo a gustarme mucho cómo juega. Después, digamos que me remonto a la salida de Guardiola, esos tiempos en los que el equipo no estuvo al mejor nivel, y para mí con Luis Enrique en estos dos últimos años vuelvo a ver ese gran nivel de juego, de presión arriba, de muchas cosas que me gusta verlas en el campo, y veo a Neymar, a Messi otra vez el mejor de siempre, Luis Suárez se ha incorporado maravillosamente y está haciéndolo fenomenal. Entonces yo veo favorito al Barça. El Atlético de Madrid, como siempre, muy buen trabajo táctico, mucha lucha, mucha intensidad, van a sacar muy buenos resultados. Y el que sí que veo en una línea negativa, que no sé si va a volver a ese nivel que actualmente tiene el Barça, es el Real Madrid, que lo veo pues un poquito dando tumbos, ¿no? Como últimamente es casi ya habitual en este club.
Y ya que estamos en espacio de español, acaba de jugar además contra el Villarreal, otro de tus ex equipos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede sufrir o que va a salvar la temporada con tranquilidad?
Bueno, yo el español, la verdad es que lo veo siempre, casi todos estos últimos años, con una plantilla joven, casi siempre se vende algún jugador, pero los que vienen, los jóvenes, pues dan el nivel y casi siempre hacen unas segundas vueltas mejores que la primera. No sé si es una sensación mía o me lo podéis confirmar con las estadísticas y los datos, pero particularmente mi percepción, mi sensación es que el español, yo no creo que pase apuros y creo que acabará al final de mitad, como mínimo mitad de tabla, yo creo. Creo que es un equipo que al final tiene, desde mi punto de vista, esa juventud a veces se puede tomar como algo negativo en el sentido de la experiencia o estas cosas que se suelen decir, pero bueno, yo particularmente lo veo como un valor añadido de jugadores que conforme van pasando los partidos va dando más nivel. Yo, la verdad es que si fuese el español no estaría tampoco muy preocupado. Creo que puede, tiene la capacidad de hacer una temporada buena.
Magnífico. Juan Carlos Garrido, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y que te veamos pronto en un banquillo.
Muchas gracias. Un abrazo. Que vaya bien.
Benvinguts al meravellós món del circ. El tigre amb dos caps, l'home que mesura 2 metres d'ample, la cigonya que parla rus, fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert. Aprofita el final d'estoc del 2015 i emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Xarxa Ford de concessionaris. Condicions a Ford Bonès.
Aquí Duarte, Quique, però hi haurà més moviments a l'Espanyol.
Sí,
no?
Abans d'entrar deixin sortir de totes maneres. El club accelera la marxa del central Raillo i del porter Francesco Bardi. Objectiu de l'Espanyol, s'ha publicat en les darreres hores, el porter lituà Giedrius Arlauskis, lituà de 28 anys, és suplent porter del Watford, d'aquí que Sánchez Flores, ahir Paco González a Tiempo de Juego no va donar massa bones referències,
Sí.
I va ser porter de l'Esteagua amb Galca d'entrenador. I s'ha publicat també aquest cap de setmana que interessa el davanter romanès Andrei Ivan, de la Universitat de Craiova, de només 19 anys. Estarem atents al que pot passar. L'home fort de l'Espanyol als fitxatges és el Ramon Robert.
Quan s'acabi el mercat marxarà Pere Arnau, com ja sabem, malauradament. En quina situació queda Jordi Lardín, Quique?
Mira, amb una mica estranya. Segons ha pogut saber Sportscope, si l'escollit de la direcció esportiva no està en sintonia amb Jordi Lardín, aquest estudiarà presentar la seva dimissió al capdavant del futbol base Perico. S'haurà d'anar molt en compte amb aquest tema, perquè Lardín, per cert, encara no ha rebut cap proposta, perquè ell podia postular-se, per què no, per ser director esportiu del club. Per cert, avui Mundo Deportivo publica un nom força encertat, crec jo, per ser el nou Pere Arnau, que és Rafa Monfort, exentrenador del club i que ara treballa per l'Udinese de la família Pozzo.
Molt bé, Quique, diumenge toquen al Bernabéu i amb moltíssimes baixes, moltes i importants.
Drama a la part d'atac. Són baixes segura, Asensio i Burgui, per contracte, això de la clàusula de la por. Sí. Víctor Aldara i Gerard Moreno per sanció, em deia l'Espanyol que no farà cap mena de delegació ni recurs per la sanció. I Felipe Caicedo per lesió, lleu trencament als isquios de la cama esquerra, baixa, i atenció perquè Caicedo també està en risc de perdre's el partit de l'altra setmana a casa contra la Reial Societat. Sí que Galca recuperarà Víctor Sánchez i Hernán Pérez, però serà un drama fer un atac en condicions. Cal dir que de totes maneres qui vulgui pot anar a Bernabéu, l'Espanyol té 300 entrades a la seva disposició.
Gràcies, Quique.
A tu.
Fins aquí el futbol.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Barnawagen. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Barnawagen. A París 208, cantonada Balmes, al centre de Barcelona. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Molt bé, Josep Maria Gai de Líbana. Bravo, gràcies.
Bravo, bravo, gràcies. Escolta, i aquí una abraçada, que sou molt grans.
Igualment.
Gràcies, gràcies.
Gràcies.
Sí, bravo. Adéu-siau.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
6 minuts i les 4. Albert, parlem de bàsquet. S'ha fet aquest matí el sorteig de la Copa del Rei, que aquest any juga a la Corunya i que té el Barça aquesta vegada com a únic representant català.
Efectivament, tot ha anat molt ràpid. Ahir va acabar la primera volta i avui ja s'ha fet aquest sorteig amb els 7 primers. Recordem, al final de les 17 primeres jornades, més l'Obradoiro, que tot i ser de Santiago, és un conjunt gallec i actua com a anfitrió d'aquesta Copa del Rei 2016. Sabem que el Barça s'enfrontarà al Bilbao Bàsquet als quarts de final. Escoltem una primera valoració del tècnic del conjunt blaugrana, Xavier Pasqual.
Creo que Bilbao era uno de los rivales más fuertes que nos podía tocar. Tiene un equipo con experiencia, un equipo con capacidad, un entrenador con capacidad, un rival muy, muy complicado y que será un partido muy difícil.
En l'únic precedent aquesta temporada, victòria del Barça en Lliga, 66-57. Si el Barça guanya, supera el Bilbao, s'enfrontaria al vencedor del València Herbalife Gran Canària a semifinals. Parla el capità Joan Carles Navarro.
Después ya veremos, vamos a ir, por supuesto, con la máxima ambición de intentar ganar. Pero esto pasa, como siempre se dice, por ganar a Bilbao, que nos pondrá cosas muy difíciles y donde somos favoritos y tenemos que llevar bien la presión.
Barça-Bilbao, València-Gran Canària per una part del quadre, per l'altra Real Madrid-Fuenlabrada i Baskonia-Obradoiro. Atenció, el clàssic Madrid-Barça només serà possible en una hipotètica final. La Copa a la Corunya del 18 al 21 de febrer i el Barça, sabem, Ballori, que jugarà el dijous, dia 18, perquè el València, com a primer al final de la primera volta, després de guanyar ahir al Palau, també ho farà aquest dijous, dia 18 de febrer.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
I aquest cap de setmana també hem conegut els 8 equips de l'Hockey Lliga que disputaran la Copa del Rei, que es farà aquest any a Reus. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. 8 equipos que són Barça, Liceo, Vic, Noia, como cabezas de serie, el Reus, como anfitrión y organizador, y además Voltregà, Igualada y el sorprendente Caldas de Montbuí, que es el equipo revelación de la Hockey Lliga y que se clasifica por primera vez en su historia para jugar la Copa del Rey. Hemos hablado con su técnico, Eduard Candami, que en declaraciones a Sportscope habla del sueño de un equipo formado por gente, en su mayoría de Caldas, muy joven, que solo cobran para cubrir gastos como los desplazamientos y cobran apenas 70.000 euros de presupuesto.
Un somni fer realitat, i la veritat és que és un premi doncs poder entrar a la Copa del Rei. La clau és que és un equip de casa, que és un equip que ja va pujar, que porta dos anys consecutius fent un ascens. Són nanos que són joves, però que fa molts anys que juguen junts i que, bueno, que ens coneixem moltíssim, i també et diria que s'està treballant molt.
El Caldas es séptimo de la Liga de Hockey, a la que ha regresado 36 años después de estar en la élite y ha obtenido resultados interesantes como ganar al Liceo o empatar en la pista del Reus. Candami reconoce, eso sí, la dificultad de dar la sorpresa porque el Caldas ya no va de tapado.
Hem pogut competir amb aquests equips i hem fet bons resultats. Somiar podem somiar. El que està clar és que el Caldas, per poder competir amb qualsevol d'aquests equips, doncs ha fet un gran partit i està al 150% de les seves possibilitats. Ja no som aquell equip que no sabia ni qui eren com a gent els jugadors. Penso que els equips sí que ja ens comencen a valorar.
El sorteo se celebra el jueves. La Copa del Rey se juega del 25 al 28 de febrero en Reus. Por lo que hace referencia a las chicas, Copa de la Reina, que se juega del 8 al 10 de abril en Lloret. Clasificados: Mataró, Voltregà, Palau de Plegamans, Manlleu, Terrassa, Vigues, Gijón y Las Rozas.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Fem la punta a l'Obert d'Austràlia de tenis. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Ballori. Doncs mira, Ferrer avança ronda, es fica als quarts de final després de desfer-se de John Isner 6-4, 6-4 i 7-5. En aquests quarts de final l'esperarà Andy Murray, que va eliminar Tomic també en 3 sets. Ferro li passa el favoritisme al tenista escocès.
I think, Andy...
Crec que Murray és favorit. Les tres últimes vegades que hem jugat m'ha guanyat, però intentaré donar el millor. Estic jugant força bé, intentaré fer un partit agressiu i si el partit s'allarga tinc alguna opció. Haurem d'esperar doncs una mica perquè en l'ordre de joc de demà aquests quarts de final ens porten un Djokovic-Nishikori o, per exemple, un Federer-Berdych. Pel que fa al capítol espanyol, supervivent Carla Suárez en el quadre femení juga demà contra Radwanska. Italia.
Gil, superestar!
Clar, Quique Iglesias ha passat de puntetes, però clar, per Minuto Gil era un repte. 4 de febrer de 2013, declaracions d'Òscar Duarte als companys de marca.
Barcelona, yo siempre he visto al Barcelona y bueno, me gusta el estilo de juego y bueno, a Piqué, bueno, me gusta el estilo de juego de él, también me gusta cómo juega Puyol. que es un jugador
entregado,
que es un jugador aguerrido, que es un jugador que pelea todas, eso uno lo ve, y bueno, eso es que uno, de esas cosas buenas es la que uno, lo que uno tiene que aprender, y bueno, ojalá uno podría llegar a estar al lado de ellos y aprender mucho más de jugadores como ellos.
Ens estalviarem el tall que fa al·lusió a Leo Messi.
És normal.
Perquè també esmenta a Cristiano Ronaldo. Bueno, aquello de el hombre esclavo de sus palabras, dueño de sus silencios.
No, es normal, gustan los mejores.
La vida da muchas vueltas, etcétera, etcétera, mais se sap.
No puede ser, no pueden estar todos en el Barça.
No, evident, no, n'hi ha un tope de 25 fitxes, efectivament. Bueno, última hora.
Última hora.
Està bullint el mercat, però no es tanca res. Per tant, no hi ha res tancat pel que fa al mercat d'hivern, així és atractiu. Adidas deixarà de ser sponsor de la IAF en breu.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies, Oli.
A tu.
Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot.